L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha mostrat el seu malestar pel que considera estat un veto i una manca de consideració al negar-li el tripartit la seva intervenció en la comissió parlamentària que discuteix la nova divisió territorial de Catalunya en vegueries. Amb aquesta notícia obrim avui l'informatiu de Mute. Som ja al 1 d'abril, dijous sant. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, mostrava el seu mal estat pel que considera que ha estat un veto i una manca de consideració al negar-li el tripartit la seva intervenció en la comissió parlamentària que discuteix la nova divisió territorial de Catalunya en vegueries. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha mostrat el seu malestar per el que considera ha estat un veto de la Comissió de Tramitació de la Llei de les Vegueries, que no li va donar paraula, tot i haver demanat llançant una carta al president de la Generalitat, José Montilla, al poder intervenir en aquest debat per posar damunt la taula el posicionament de la capital del Montsià en la nova divisió territorial de Catalunya. Manel Ferrer ha denunciat que de 56 compareixences demanades, el tripartit sols va acceptar-ne 14, entre les quals sols 4 eren alcaldes, com el de Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa, un fet que diu molt poc a favor de la pluralitat d'opinions dels representants dels diferents territoris de Catalunya, si es té en compte que de les 14 compareixences, 10 van estar crítiques amb la llei de vegueries, una llei que el tripartit vol aprovar a correcuita i sense debat ni consens. Manel Ferrer coincideix amb l'alcalde de Tortosa en tot i que és partidari de la vegueria. Si aquesta no compta amb la dotació econòmica i el múscul polític necessari, serà un projecte descafeinat i frustrant per als 176.000 habitants de les Terres de l'Ebre. Així ho manifestava Manel Ferrer.
Per exemple, de que l'alcalde d'Amposta havia demanat per escrit de participar, de compareixer, per mostrar quin era el posicionament de la ciutat d'Amposta. Se'n va vetar. Se'n va vetar, com també es va vetar-se a altra gent en la que volien participar i expressar quin és el seu posicionament. És més, com a alcalde només van acceptar la compareixença de l'alcalde de Lleida, l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Reus i en aquest cas també l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, perquè jo suposo que el volien col·locar en una situació, entre cometes, un cert incòmode, però jo penso que les paraules de Ferran Bel recullin exactament el que va sortir d'aquestes compareixences. Si s'acaba aprovant el projecte de llei de vegueries amb el contingut actual, serà una llei que s'haurà tramitat exprés, a correcuita, sense tindre cap debat previ, cap consens territorial, que això acabarà provocant enfrontaments al territori, i a la vegada el més important, s'aprovarà una llei de vegueries que no té cap mena de contingut, cap mena de musculatura política, perquè no té competències, té 4 competències, i per supost, un tema molt important quan parlem d'una vegueria que tindrem al voltant de 176.000 habitants, no té tampoc finançament.
Ferrer ha recordat que no entén les presses del tripartit si no és per interessos partidistes, ja que la futura llei de les vegueries ha de passar per diferents filtres, com la modificació de diferents lleis de caire estatal, a més de no tenir en compte doncs, altres temes que han estat recomanacions del Departament de Governació i Participació Ciutadana del mateix govern, que recomanen que no es tiri endavant aquest projecte sense consens social i polític. L'alcalde d'Amposta, que és partidari de la vegueria de l'Ebre i que aposta perquè Amposta sigui la seu del Consell de Vegueries, ha dit que aquest projecte de llei està falsejat, ja que no compta amb els informes necessaris i no té en compte les aspiracions legítimes de cada una de les poblacions i territoris de Catalunya.
Tal com vam informar, amb les de Mute el passat dimarts s'inaugurava la nova carretera d'Horta de Sant Joan a Xerta. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa aplaudia la finalització de la nova carretera i demanava l'acceleració del desdoblament de la C-12 a l'eix de l'Ebre. De fet, aquesta nova via retalla la distància entre dues poblacions. redueix la durada del trajecte i, sobretot, facilita les comunicacions per les poblacions de la Terra Alta amb els municipis del Baix Ebre i del Montsià. La millora d'aquesta carretera era imprescindible per apropar-nos a l'Aragó. De fet, segons la Cambra de Comerç, durant massa anys els usuaris d'aquesta carretera han estat patint unes deficiències que es feien més patents quan aquesta via establia la connexió amb la comunitat aragonesa. Feliciten el govern de la Generalitat per la determinació d'escometre aquesta obra amb una inversió de prop de 42 milions d'euros, a la vegada que també fan constatar la felicitació al govern de la Generalitat per aquesta nova via, li demanen l'acceleració dels estudis necessaris per efectuar el desdoblament de la C-12 en tot el seu traçat i especialment en el tram que transcorre per les Terres de l'Ebre. Si volem ser competitius, hem de tenir infraestructures adients per afavorir-ho. El desdoblament de l'Eix de l'Ebre és una de les 6 infraestructures prioritàries que el conjunt de les cambres catalanes varen establir i presentar al Departament d'Obres Públiques de la Generalitat. Això vol dir que aquest desdoblament es converteix en una infraestructura bàsica i d'interès general, no només a la Cambra de Comerç de Tortosa, sinó per al conjunt de les cambres catalanes. Es tracta d'una actuació prioritària que demana el desenvolupament socioeconòmic del conjunt de les empreses catalanes i no només dels empresaris de les Terres de l'Ebre. Afortunadament, aquesta prioritat és compartida per la totalitat de totes les forces polítiques, com van tenir ocasió de manifestar públicament en el manifest de Gandesa l'any passat al subscriure el document a favor de l'opció catalana de la futura A68, el desdoblament de la Nacional 420, la qual comportava també l'exclusió del desdoblament de la C-12 i la C-43. Malauradament, l'opció catalana de la 68 ha estat rebutjada pel govern de l'Estat. Malgrat això, les raons que es van considerar per apostar per aquell desdoblament encara subsisteixen i és hora ja d'emprendre tot el procés que ens porti a un Eix de l'Ebre plenament desdoblat. D'una inauguració a una altra, perquè ahir es va inaugurar oficialment el conegut com a Passeig del Canalet Marítim d'Amposta, una obra en què s'han invertit més de 800.000 euros i que forma part de l'anell del carril bici d'Amposta i del circuit saludable de la ciutat. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, la subdelegada del govern, Teresa Pallarés, i l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, van inaugurar ahir dimecres al migdia les obres d'urbanització del Passeig Canal Marítim d'Amposta, una de les obres més importants que s'han dut a terme dintre del 2009, amb el finançament del Fons Estatal d'Inversió Local. Les obres han consistit en la pavimentació de les dues voreres i l'asfaltat del tram central amb una longitud lineal de 768 metres. El passeig, que conforma la banda dreta, compta amb un carril bici, zona de passeig i dos punts de condicionament físic o circuit saludable, amb un total de 11 aparells per fer esport. El pressupost total de l'obra ha pujat a 823.000 euros i s'ha executat en un termini de 9 mesos. L'alcalde d'Amposta ha destacat el fet de que s'acabin de connectar tots els punts de la ciutat amb carril bici i que s'hagi inaugurat aquest passeig que està a tocar del recinte firal i també a la vora de la zona esportiva i lúdica. Així ho explicava Manel Ferrer.
Avui inaugurem una obra que és important per un dels indrets d'Amposta en què està tenint més creixement, perquè justament no és només aquesta urbanització del passeig marítim, sinó que estem al voltant de la zona lúdica més important d'Amposta, perquè està al parc de Girivecs, a la vegada també la zona esportiva, on també s'han fet altres obres del FEL, com ha estat cobriment de pistes de futbol sala en un pressupost de 600.000 euros, també la nova piscina descoberta, que és espectacular, en més d'un milió d'euros. Per tant, estem en una zona en la que està totalment el que és el teixit esportiu d'Amposta, a més també la zona lúdica, i estem a tocar del recinte firal. Per tant, estem en una zona que justament amb el tancament de la rehabilitació d'aquest passeig marítim fem el tancament del cercle d'una part importantíssima de la trama urbana consolidada d'Amposta.
En aquest sentit, la subdelegada Teresa Pallarés també ha volgut remarcar la importància dels projectes que s'han finançat mitjançant el FEIL a la ciutat d'Amposta, que són representatius de la ciutat, ja que apleguen l'aposta important d'Amposta per l'esport i també la millora de diferents carrers. Escoltem a la delegada Teresa Pallarés.
Que són obres importants i que ha fet una tria, diguem-ne, que representa una part important dedicada a l'esport, que crec que és una aposta molt interessant que ha fet Amposta, i part d'urbanització i de carrers, com és el cas que ens ocupa avui.
Cal recordar que mitjançant el Fons Estatal d'Inversió Local en la mateixa zona de la ciutat també s'ha construït la piscina descoberta, com dia l'alcalde, i s'estan ultimant els detalls de les obres de cobriment de les dues pistes de futbol sala.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Al nostre temps de notícies avui hem de tornar a parlar un altre cop d'Ascó, perquè la portaveu d'Iniciativa per Catalunya els Verds i parlamentària al Parlament, Laia Ortiz, reclamava el dimecres al Ministeri d'Indústria que desestimi la candidatura d'Ascó per acollir el cementiri nuclear després de la magnitud de les al·legacions presentades tant pel Parlament de Catalunya i pels diferents departaments de la Generalitat com per la coordinadora anticementiri nuclear. El govern espanyol ha d'escoltar el clam majoritari de la població catalana en contra d'aquest cementiri nuclear, advertia Ortiz. La dirigent d'Iniciativa reclamava que tant l'opinió del Parlament de Catalunya i del seu govern com el consens socialista assenyalen clarament que Ascó no pot acollir el cementiri. D'altra banda, la subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Teresa Pallarés, afirmava que la subdelegació del govern ha rebut únicament dues al·legacions presentades per particulars en relació amb la presentació de candidatures per al projecte d'instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, al qual opta el municipi d'Ascó, tal com vos acabem d'informar. Aquestes dues al·legacions són les úniques comptabilitzades al marge de les més de 6.700 presentades col·lectivament per la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, segons explicava la mateixa subdelegada. L'escoltem.
Delegació del govern de Tarragona, hem rebut un paquet d'al·legacions conjunt, diguem, per l'associació anticementiri nuclear, que conformava una mica més de 6.700 al·legacions i dos al·legacions de dos persones, diguem, a nivell particular. Nosaltres, evidentment, seguirem les pautes d'aquest procés i aquest és el tema, no? Aquestes al·legacions han de cursar la via normal i lògica com qualsevol altre procés engegat des de la via administrativa.
Pallarés explicava que la subdelegació trametrà a Madrid aquest paquet amb totes les al·legacions perquè se'ls doni curs administrativament parlant, essent avaluades per una comissió per acceptar-les o rebutjar-les i posteriorment respondre-les. La subdelegada confia que en el termini d'un mes es pugui conèixer més detalls sobre l'estat de les mateixes al·legacions.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix Pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. La passió, representacions, dissabte 10 d'abril a les 4 de la tarda.
Vols aprendre a cuinar? Apunta't al curs de cuina tradicional que organitza el Casal de Joves de l'Aldea. Requisit: apuntar-se per parelles. Una persona de més de 65 anys i un jove entre 18 i 35 anys. Vols informació? Vols inscriure't? Truca al Casal de Joves de l'Aldea. Telèfon 977 45 19 61. Curs per a cuinar de forma tradicional. Organitza Casal de Joves de l'Aldea amb la Regidoria de Joventut i Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de l'Aldea. Anima't, apunta't!
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta presentava la pàgina web O Amposta, un entorn informàtic on es pot consultar el més destacat de la cultura de la ciutat, des dels àmbits de l'etnologia, l'arquitectura, la natura, una pàgina web destinada també als docents i estudiants, tal com ens explicava des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta i l'Obra Social de Caixa Catalunya van presentar l'entorn web O Amposta, una aplicació multimèdia que aplega informació interactiva i activitats sobre el patrimoni cultural, etnològic, natural i artístic de la ciutat d'Amposta. La regidora de Cultura, Mar Panisello, va explicar que el projecte neix arrel de la commemoració del centenari del títol de ciutat que es va celebrar l'any 2009. La regidora ha destacat la funcionalitat de l'entorn web que aplega l'important patrimoni d'Amposta. L'objectiu principal de la publicació és divulgar el patrimoni cultural i històric de la ciutat a través d'una eina didàctica adreçada a tothom i especialment a educadors i alumnes dels centres escolars. Així ho explicava la regidora de Cultura.
Bé, aquesta aplicació va sortir a partir de com vam fer l'any passat la celebració del títol centenari de Ciutat d'Amposta. Vam pensar que havíem de fer una aplicació didàctica doncs, perquè la gent conegués el patrimoni cultural que tenim a les nostres terres. En la qual cosa vam pensar de fer una espècie de, bueno, una web on la gent pugui interactuar, on els crios puguen accedir per a saber quin és el patrimoni cultural que tenim. I perquè pensem que és important, ho tenim molt dispers i així sigui una manera de poder entrar dins d'aquella web i poder conèixer tot el que hi ha. Doncs entraràs dins d'una fitxa, podràs saber la història d'aquell apartat, ja sigui etnològic, ja sigui bueno, de qualsevol tipus, no? I vam pensar que bueno, des de a partir d'una subvenció que la Caixa Catalunya va traure, ens vam adherir en aquesta subvenció, ens han donat un suport econòmic molt important per poder tirar endavant i pensem que és una eina que serà molt important tant pels col·legis com per a la resta de la gent de la nostra ciutat.
O Amposta pren el títol de l'himne dedicat a la ciutat i que va composar el músic Joan Sunyer l'any 1919. L'aplicació s'ha pogut posar en funcionament gràcies, com han sentit, el suport de l'Obra Social de Caixa Catalunya. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha destacat la utilitat d'aquesta pàgina web com a eina pedagògica tant per als estudiants com per als professors, ja que han apuntat que, afortunadament, a Amposta tenim un ric patrimoni arquitectònic, cultural i etnològic.
Gràcies, Manel. Avui s'han conegut oficialment els guanyadors de la 19a edició del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. Aquest any s'han presentat al voltant de les 35 obres per a optar als premis de poesia i narrativa. El regidor de Cultura explicava que dies enrere es van reunir els membres del jurat per escollir els guanyadors del darrer concurs literari, un concurs que, tot i la minsa participació local, és ja reconegut entre els cercles dels escriptors que habitualment solen concursar. D'aquesta manera els arriben obres d'arreu de les Terres de l'Ebre, però també de la resta del país. El jurat està format per Carme Lleixà, Carme Barberà, Joan Carles Lleixà i Fàtima Blanc, llicenciats en Filologia Catalana, i a ells se'ls encarrega la tasca de valorar-les i escollir-les.
Durant lo, tal com van arribar les obres, durant el període que hi ha per a presentar les obres, que es presenten aquí a l'Ajuntament i es presenten per quadriplicat expressament perquè cada un pugui tindre un exemplar, després se'ls hi fa arribar a ells personalment. Ells ho van llegint i van prenent les notes que creuen convenient de cada una de les obres.
Alfred Blanc, el regidor de Cultura, també ens donava els noms dels guanyadors.
En la categoria de poesia va guanyar una obra que es deia Camins de llum i de fang. I el seu autor era, Josep Fàbrega de Calders. És un poble de la província de Barcelona. En principi, este és el guanyador en la modalitat de poesia. En quant a narrativa, de poesia, l'exèrcit local van declarar desert, el jurat va creure convenient fer això. En quant a la narrativa, l'obra guanyadora va ser Un dia a la vida d'en Teo, que és d'un senyor que es diu Ramon Pardina, de Barcelona. I l'exèrcit local, en la modalitat de narrativa, se titula On ets?, de Laia Sants Masclans, que és una noia que en principi no s'havia presentat cap any i que enguany pel treball que va presentar, el jurat va creure convenient donar-li aquest accés.
L'entrega dels premis es portarà a terme el dissabte 17 d'abril en motiu de la inauguració de les jornades culturals al municipi de Santa Bàrbara i clourà l'acte amb un espectacle musical a càrrec de Joan Rovira.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Arriba el millor torneig de futbol base a les Terres de l'Ebre. Els dies 2, 3 i 4 d'abril, Deltebre, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita viuran la tercera edició de l'Internacional Terres de l'Ebre. Barça, Vila-real, Lleida, Javac, Terrassa, Vilanova, Benicarló, Dubai, Egipte, Kuwait, Japó, Hong Kong i la majoria de clubs de les Terres de l'Ebre. Fins a 50 equips. ITE, Internacional Terres de l'Ebre, el torneig de Pasqua. Organitza Ebre Events i Club Esportiu Terres de l'Ebre amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de MUTE.
La propera parada informativa ens arriba des d'Alcanar i per aquests dies de Pasqua activitats d'agenda que ens proposen una mostra fotogràfica sobre els escenaris de la Batalla de l'Ebre i també visites guiades al Centre d'Interpretació dels Ibers, així com visites tematitzades al poblat ibèric de la Moleta del Remei, amb un tast de productes ibers inclòs. Per dilluns de Pasqua, jornada de portes obertes. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar repassem avui Crònica Cultural, avancem les diferents activitats d'agenda amb les quals podeu compartir una mica del vostre temps de lleure estos dies festius aquí al nostre municipi, Alcanar. Unes activitats que comencen parlant d'aquesta exposició que ahir a la tarda s'inaugurava a la Sala Polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat, una exposició fotogràfica de Rosa Barenys, titulada Silencis Trencats, i que constitueix una col·lecció d'imatges fotogràfiques dels escenaris de la Batalla de l'Ebre, una exposició sobre el contingut de la qual que s'hi trobaran els visitants, comentava als nostres micròfons la mateixa autora, Rosa Barenys. L'escoltem.
L'exposició pretén fer memòria del que va ser la Batalla de l'Ebre en la Guerra Civil Espanyola, sobretot fer present que l'exèrcit republicà va portar endavant una lluita per preservar les llibertats aconseguides amb la Segona República i com, a través d'imatges simbòliques, històriques, es planteja o es manifesta el que va suposar la derrota.
Cal recordar que aquesta exposició Silencis Trencats de Rosa Barenys la podreu visitar fins al 30 d'abril en horari habitual d'obertura de la Biblioteca Trinitari Fabregat. D'altra banda, hem de destacar també les activitats especials de promoció turística que amb motiu d'aquesta Setmana Santa ha organitzat l'Oficina Municipal de Turisme al nostre Ajuntament. Es tracta d'unes visites guiades al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a la Casa O'Connor, visites guiades que seran gratuïtes, no així l'entrada a la casa. També diumenge, dia 4 d'abril, hi haurà una visita dinamitzada per dos personatges ibers al poblat ibèric de la Moleta del Remei, amb tast ibèric inclòs. Unes visites de les que en parlava Elena Fibla.
Esta setmana, aprofitant que se celebra la Setmana Santa, la Casa O'Connor tindrà visites guiades gratuïtes. L'entrada no és gratuïta, però la visita guiada sí. I a la Moleta del Remei també farem unes visites dinamitzades, més atractives, no?, per a la visita. És una oportunitat de conèixer tant l'espai d'història contemporània del Canà que està instal·lat a la Casa O'Connor, que penso que és bastant atractiu per a la gent, com les restes arqueològiques dels centres divers, també a la Casa O'Connor, i també pues, gaudir d'una visita diferent a la Moleta del Remei, perquè pues, serà una visita en què dos personatges que s'ambienten en l'època expliquen com era la vida al poblat. I res més, volia aprofitar el programa d'avui per comentar este fet, perquè la gent a veure si s'anima.
Recordeu, les visites guiades a la Casa O'Connor es faran divendres dia 2 i dissabte 3 d'abril a partir de les 5 i mitja de la tarda. Tenen una durada aproximada d'una hora. Diumenge 4 d'abril a les 12 del migdia es farà aquesta visita dinamitzada al Parc Arqueològic de la Boleta del Remei. I per últim hem de dir també que dilluns 5 d'abril, entre les 11 del matí i les 2 del migdia, es farà jornada de portes obertes al poblat ibèric de la Moleta del Remei.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui no podem acabar el nostre temps de notícies sense parlar de la venda de mones de Pasqua, perquè les previsions de pastissers i forners apunten que els catalans compraran la mateixa xifra d'aquests dolços que l'any passat. En total s'esperen vendre unes 760.000 mones arreu de tot Catalunya. El president del gremi de pastissers, Joan Turull, assegurava que això ja serà tot un èxit, tenint en compte la situació de crisi econòmica en la que es troben moltes famílies. De fet, el que sí que podem dir és que les mones han estat de mida més petita per a que el preu no es disparés. Les imatges que han triomfat, la de Bob Esponja, Hello Kitty, Hannah Montana o els jugadors del Barça, són les més demandades. Pel que fa a les tipologies, depèn el lloc. A Terrassa, per exemple, agraden les que porten molta fruita. A Barcelona en porten menys. I a les Terres de l'Ebre són més clàssiques les rotllanes a l'estil antic amb un ou. Aquest any, en mones de xocolata, ha pres força les realitzades amb tres dimensions. Un nou concepte que amb les ulleres 3D fan les delícies dels més petits. El gremi de pastissers de Tarragona i de les Terres de l'Ebre calcula vendre enguany entre 60.000 i 65.000 mones de Pasqua. El seu vicepresident, Josep Maria Roquet, també declarava que la crisi pot fer que la gent es gasti menys i opti per les mones més petites, però sent una tradició tan arrelada al territori, difícilment algú no comprarà la mona per culpa de la crisi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ens ha creuat al llarg d'aquesta nit matinada un front molt poc actiu que ha obert les portes a aquest vent de mestral que està bufant al sud del país i que ha d'anar a la baixa a partir d'aquest migdia i a la tarda. Aquest vent està generant alguns núvols prims. Per aquesta raó, en aquest sector, el cel es mostra mig ennuvolat o mig enteranyinat, però han d'anar dissipant-se. En general, el sol s'imposarà a gran part del país. Algun núvol baix pot haver cap al nord-est, en zones de la costa, i sobretot aquests que queden residuals en el Pirineu i que poden continuar generant algun ruixat de neu per sobre dels 1.100 metres, sobretot en l'extrem més occidental. Esperem, però, que a la tarda les nuvolades creixin amb força avui, a diferència d'aquests darrers dies, sobretot a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, on hi ha risc d'alguns ruixats dispersos de distribució bastant irregular i acompanyats localment d'alguna tempesta. A últimes hores tot plegat s'allunyaria. Divendres sembla que el temps es mantindrà estable, amb una matinada una mica més freda, però sempre un ambient força contrastat entre el dia i la nit, i en tot cas a l'espera del nou canvi de temps al llarg d'aquest cap de setmana, entre la tarda, vespre de dissabte i matinada de diumenge, un front que sembla bastant actiu ens creuarà repartint ruixats, núvols, fins i tot alguna tempesta, sobretot doncs, darreres hores de dissabte, amb què la nevada també s'intensificaria en el Pirineu per sobre dels 1.000 metres aproximadament. Aquest canvi de temps, però, creiem que duraria poc i, per tant, per diumenge, amb l'entrada del mestral, de la tramuntana i un descens de les temperatures, el sol tornaria a imposar-se a gran part del país.
No s'oblidin, sobretot aquests dies, de passar-ho bé, de desconnectar, de compartir les estones de lleure amb la família, amb els amics, però sobretot, si han de realitzar desplaçaments i sortir per carretera, no s'oblidin de circular amb precaució i, sobretot, de tornar. Perquè el proper dimarts els estarem esperant aquí, a l'informatiu de Mute. Bones vacances de Setmana Santa. Fins la propera. Salutacions cordials en nom dels serveis informatius de Mute, de Tere Giné.
Me cago en l'arbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.